Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Nou i 33 minuts, podríem parlar de castells, de festes populars, etc, etc. Però l'hem demanat avui amb en Xachi que faci valer una de les seves passions, que és el flamenc i la copla. Feia temps que no escoltàvem el nom de Rosalia o de Rosalia. Els més grans i els lletraferits recordaran Rosalia de Castro. Els que tinguin una certa edat recordaran el Citroën Rosalia, que va ser un dels grans vehicles també d'abans de la guerra. Però Rosalia, ara, dir Rosalia és això. Té 26 anys, és de Sant Esteve Sarrovires, porta per nom Rosalia, i això ens diuen que és flamenco trap. Xachi, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Avui hem volgut estirar-te per una de les teves passions.
Però em va fer molta gràcia aquesta proposta, eh?
Home.
Però moltíssima.
Perquè en un moment, fa uns quants dies, en Xachi per les xarxes va dir a qui li agradi Rosalia que sàpiga que abans havien passat moltes coses.
Abans existia el flamenc.
Abans de que existia el flamenc havien passat moltes coses, tant al flamenc com a la copla.
Una vegada però... els hi vaig dir als Dolesa, des de quan feu la passió? I diu, des d'abans de Crist. una mica seria això. Seria el flamenc que existeix abans de Rosalia.
Comencem
i abans de Camarón.
Comencem per aquí. Com expliquem Rosalia?
Rosalia és, a part d'un artista, i amb carinyo personal cap a ella, és un producte, òbviament, com la gran majoria d'artistes que funcionen a aquest nivell, és un producte. I és un producte, valgui la redundància, produït, generat. Que hi ha potser fins i tot un component de sort, de trobar-se en una cruïlla i en aquell moment el lloc adequat en el moment adequat. És possible, però és una cosa molt ben feta.
La sort que ella no va tenir fa 10 anys, quan li varen dir en un concurs, precisament,
tu
sí que vales, i van dir que no volia.
Jo el que et volia dir, aquesta és Bagdad, que és la més escoltada a les xarxes.
Exacte.
És a dir, malament potser és la famosa, però Bagdad, que parla de la famosa sala barcelonina, al Paral·lel, cantonada amb 9 de la Rambla, em sembla, és Bagdad. I és una cançó molt curiosa, perquè té una part amb d'altres cançons molt famoses, però bé, jo no vull entrar aquí. Jo vull entrar que Rosalia ja va fer una cosa anterior a aquesta, editada en CD i vinil, molt maca, junt amb el Raúl Fernández del Refri, que és el guitarrista, per exemple, també de Sílvia Pérez Cruz.
Un dels grans productors catalans.
Exacte, i un entès de música... podríem dir contemporània, d'alguna manera.
Teníem productor, descobridor, com
fa coses fantàstiques, com 14 d'abril, La hija de Juan Simón, que és una copla molt famosa i que la gent gran recordarà, Si tu supieras, compañero, és a dir, actualitza amb el seu to de veu, amb aquest timbre que té, aquestes peces, tot i que no ho fa tan a l'extrem com portar-lo fins a la moda trap, que diríem ara.
Què és el trap?
El trap jo no te'l sabria definir. Vull dir, el trap...
Té alguna cosa a veure amb el rap?
Sí, a mi em sembla com una evolució cap a una música electrònica del rap. Però això t'ho dic, que és el que m'acaba de passar pel cap, eh? Però el que m'acaba de passar pel trap...
El que t'acaba de passar pel cap?
No sabria ben bé com dir-ho.
Bé, hem començat amb Bagdad.
Sí.
Per on podem seguir per connectar Rosalia amb tot un món... que és el del flamenc, el de la copla...
Sí, a mi hi ha molta gent que m'ha dit... És que jo sento la Rosalia i intenta comparar-la, doncs, amb Sílvia Pérez Cruz, per exemple, o Maria Arnal, i em deixa fred. perquè realment té una veu que fa algú força pla, sí que és veritat. Llavors, per mi, l'origen del flamenc és...
És cantar una mica displicent, com si es recités gairebé.
Ah, exacte, sí senyor. Per mi el flamenc, el seu origen, el flamenc més aborigen, que és un diàleg guitarra-veu, no? És aquest inici del flamenc, un diàleg guitarra-veu on tant guitarra com veu són prodigioses, però cadascú per la seva banda. I jo volia posar un primer exemple, amb una veu molt bona, que és la d'Antonio Molina, i una peça molt normal, per dir-ho així, que és Què passa i mira. I llavors he seleccionat un fragment per explicar, perquè sentint-la sapigueu què és l'essència del flamenc. Fixeu-vos que és tota l'estona un diàleg, si ens n'anem cap al final, cap a l'1.40 més o menys, tenim aquest diàleg on la veu s'accentua, que és una particularitat del flamenc, és a dir, el flamenc sempre acaba en alt. És a dir, ha d'acabar, al final ha de ser un remat, un rebatut espectacular.
A diferència del bolero, eh?
Per exemple, aquí ho sentim. A mi també m'agrada molt explicar que ara es diu molt que la de Rosalía és apropiació cultural. És un terme que s'ha posat molt de moda. Apropiació cultural, a veure, que a Catalunya tenim poca influència. És a dir, quan mirem els països catalans, per anomenar d'alguna manera el conjunt de territoris on es parla la llengua catalana, el Principat de Catalunya, el País Valencià, les Illes, i ja no sumem ni Catalunya Nord, ni Franja, ni el que, però veurem que Mallorca, Menorca, les Illes... i el País Valencià, dins de la seva música d'arrel, tenen un tant per cent del sud, un tant per cent d'influència àrab molt més gran que el Principat. Per què? Perquè el Principat ha estat administrat, governat per europeus, pel nord, per francesos sobretot, amb major part de la seva història, i això ens ha marcat. Per tant, la nostra música del Principat tira més cap al nord. Llavors aquestes influències àrabs i mediterrànies, podríem dir, són molt més presents a les altres bandes. Per això podem trobar més connexió amb aquesta música, potser del tall, de manera del Marmonet, amb el flamenc. És una qüestió de percentatges. El percentatge àrab és molt menys elevat al Principat, tot i que, per exemple, al sud, a l'Ebre, hi ha la jota, que té una manera de cantar com aquesta, amb aquest timbre, amb aquest vibrato. Hi ha una frase que a mi una vegada me l'han dit, que la deia un professor de cant, que deia que el vibrato, no?, és com l'amor del teu nòvio o la teva nòvia, que el tens o no el tens, però no el pots controlar. Saps si el tens o no el tens, però no es pot controlar. I el flamenc és una miqueta l'art de controlar el teu cant i les teves pujades i baixades.
Hem començat amb Antonio Molina, que tenia part aquesta veu atiplada, que en deien abans. Després es faria popularíssim per un altre tema que no era aquest, però Antonio Molina va ser una de les veus indissolublement associades a la història del flamenc.
Exacte, i després, a més, Antonio Molina el coneixem pel Soy Minero, que no el posarem perquè ja l'heu sentit mil vegades, i a més no m'agrada. Que és una utilització de la dictadura d'aquestes veus per, diguéssim, no sé com dir-ho, a fer la vida més llevadera. Estem en dictadura, tot és bonic, fins i tot els miners canten alegres, no? Podríem dir, es van ser utilitzats.
Ara faríem una derivada, de la música de la...
Sí, podríem parlar molt. Llavors, per què just després d'això...
Aquí encara escoltem campanera cada festa major.
Exacte, però bueno, sentim instrumental.
Sentim instrumental.
Amb castanyoles.
Amb castanyoles. Tanco parèntesi.
Per això em va embuinar Carlos Cano. Carlos Cano què és? Carlos Cano és la copla, que és una espècie d'evolució romancista, romancera del flamenc, on explica una història molt més elaborada, que això sí que va ser realment molt utilitzat pel règim. però Carlos Cano ben bé no.
Fins al punt que de la copla se'n deia en el fons Canción Española.
M'ho poses en safata. Home. Carlos Cano deia, no és canción ni és espanyola, és copla i és andaluza. Frase definitòria. I jo si he de triar, aquí ja veurem una gran orquestra, una gran veu com és la de Carlos Cano, i a més dedicant-li un pas doble a Gerald Brennan, un dels periodistes que va cobrir la Guerra Civil Espanyola. És a dir, que jo he volgut ensenyar l'antitesi de la cobla, que és Carlos Cano reivindicant...
O l'antitesi de la cobla entesa en el seu vessant més tòpic,
Buscant l'arrel, buscant l'Andalusia, i a més un cant a un periodista que va cobrir la Guerra Civil Espanyola. Passo doble a Gerald Brennan.
Voy a dedicar con todo mi corazón paso doble a Gerald Brennan, paso doble de sol, de clavel reventón, como si un torero fuera, y que nadie me hable de London, ni leche de Britain ni Cambridge, llena Alpujarra Andalucía, Granada su alegría y rosas de Albina. Y decirle bajico, muy bajico limón, azulina hierba buena y la casa en Cala y el vino del...
Fixa't, Carlos Cano, que és una veu com... és una voz de terciopelo, la de Carlos Cano, preciosa, i a més un personatge reivindicatiu, amb una copla molt bonica, i a més que va entendre molt bé que el flamenc, que després ho explicarem, feia un viatge d'ara i tornada a través de l'oceà, a l'altra banda, amb Amèrica.
Aquesta és una copla relativament tranquil·la, la que hem escoltat, no és la copla
més apassionada.
Més apassionada.
Sí, perquè aquesta potser és la més utilitzada després pel
Rússia. Exacte.
Anem a la següent. Rosalía està modernitzant el flamenc, però això fa molts anys que dura. Jo us vull ensenyar com es poden tocar sevillanes, que no deixa de ser un pal del flamenc. El flamenc té molts pals, té molts gèneres. Si mai busqueu a Google Árbol del Flamenco, veureu tota una genealogia espectacular dels pals del flamenc, com si fos una família, un arbre genealògic. Val la pena entretenir-se. A més, hi ha obres d'art al voltant.
En canvi, veus, tampoc tenim tipificada la sevillana com el flamenc.
No, però és un pal, evidentment. Com podia ser la rumba, catalana. Manuel Parejo Obregón, unes sevillanes elegantíssimes, aquesta es diu Que també és de Sevilla, que va recollir el cineasta Carlos Saura a la pel·lícula Sevillanes. Preciosa. Es diu Que també és de Sevilla. Anem a escoltar-la.
Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla, luna, sol, flor y mantilla, una risa y una pena. Y la Virgen Macarena, que también es de Sevilla.
És espectacular, a mi m'agrada moltíssim. Si mai teniu una estona, al YouTube, Sevillanes de Carlos Saura.
Com t'agraden de tu les cançons recitades, els poemes cantats.
És molt bonic, és molt bonic. A més, Manuel Parejo Obregón li dona aquesta veu de senyor gran, preciosa.
Cert.
Si hem d'anar a buscar l'origen, és a dir, ensenyem una cosa moderna...
Perquè recordem que hem començat amb Rosalía,
Exacte.
Estem buscant els orígens, les influències, coses que ens poden vincular a aquest èxit enorme i esclatant de Rosalía.
Amb Antonio Molina i amb Carlos Cano hem vist molt clar què és el flamenc i què és la copla. I ara hem vist una evolució del flamenc. Però jo vull anar a l'origen del flamenc. El flamenc, molt ràpid, intento explicar-ho molt ràpid, on neix? En el que li diuen el triàngulo, Sevilla, Jerez i Càdiz. Seria com la zona tradicional dels castells, el model de la festa del Penedès i el Camp de Tarragona, no? Doncs el triàngulo, aquest Sevilla, Jerez i Càdiz, que no és ben bé un triangle, és un triangle una miqueta de format, és la zona on neix el flamenc en l'intimitat de la llar dels gitanos. I aquest flamenc traspua després cap al carrer. Per tant, per mi, què és l'aborigen? Què és l'arrel del flamenc? Doncs és una festa, i per això he triat un que no és un gran cantant, però sí té una gran personalitat, com és el Benny de Càdiz, que a més és tot un espectacle d'home, llastimosament va morir, però l'he agafat en una actuació en directe a televisió, perquè feia molt platós, i era una gràcia que gairebé no es podia capturar, i a dir el dia que estava inspirat i el que no, aquest dia jo crec que està inspirat, i canta unes alegries, que són un pal molt tradicional del flamenc. És a dir, un pal nascut a Cádiz, i a més amb tota la influència del comerç amb Amèrica. Perquè el flamenc mai ha deixat de rebre influències, de fet, des del minut zero que està rebent influències. Per tant, si hem de buscar un flamenc autèntic, per mi és aquesta peça, Les Alegries de Cádiz, pel Beni de Cádiz.
Alegría para todos ustedes, para mi canal. Sí. Sin faroles, el corazón tengo a cura y en cambio tu plazoleta resplandece de hermosura. La licencia de Roma.
Mi corazón tenga oscuras y en cambio tu plazoleta llena de hermosura.
A vegades són unes rimes populars. Molt populars, se'ls diu los cantes de ida y vuelta, per moltes raons, perquè van anar a travessar l'oceà i van tornar també, amb moltes influències,
sí.
I perquè a vegades la lletra va i torna. És a dir, ara no... una molt fàcil, tres cositas dicen en mi Cádiz que a mi me llama la atención, la viña y el mentidero y la plaza de San Juan de Dios, tres cositas tiene mi Cádiz que me llama la atención. És a dir, fa una anada i una tornada. Són aquests cants de ido y vuelta o abandonados, que també se'ls diu a vegades.
O sigui, això és el flamenc primigeni.
Per mi sí, per mi és la festa, s'animen entre ells, sí, anima sí, el guitarrista anima el que canta i el dedica al principi, diu, pa todos los amigos de Cana Sur, no? Estem aquí, anem a passar-nos-ho bé.
Però és a dir, aquesta imatge sí que la tenim més o menys al cap, un grup de persones que entre elles es van, no sé si dir, realimentant, sí, alimentant,
jaleando,
ah, exacte, diguem. Això mateix, sí, sí. A partir d'allò, d'un tema que després es va desenvolupant com si no hi hagués mai un final, no?
I tot això, òbviament, diuen que per deformar la forma s'ha de conèixer molt bé la forma, no? I la forma del flamenc jo crec que la tenim clara i sobretot la tenen molt clara els que fan coses noves. I a partir d'això, ara que tenim clar el que podia ser el context del flamenc amb el Beni de Cádiz,
sí.
El que és el flamenc original amb Antonio Molina, el que és la copla amb Carlos Cano i el que seria un flamenc original però diferent amb la guitarra amb el piano amb Manuel Parejo Obregón...
Compte amb el que ve ara.
Jo he volgut fer dues coses diferents, noves. Rotllo, Rosalía no està sola, no? S'han fet coses que potser no han tingut tant d'èxit, déu-n'hi-do, però no ha sigut el fenomen espectacular de Rosalía.
El que han tingut són polèmica, perquè el Niño de Elche ha tingut polèmica.
Bueno, perquè fa una cosa molt diferent.
Que els ortodoxos, diguem-ne, s'han pres entre... No sé si dir, no, l'indiferència no, però no s'han pres massa bé.
També quan el següent que sentirem el Niño d'Elche i el Miguel Poveda. Començarem pel Niño d'Elche. Miguel Poveda va fer un disc sencer en català i també va fer tenir polèmica. Va fer flamenc en català, un flamenc light. No era
Miguel Poveda, badaloní.
Badaloní. Niño d'Elche viu a Barcelona, encara que es digui d'Elche. Escoltem primer Niño d'Elche, Fandangos, és a dir, agafa un altre pal del flamenc, el Fandango, i se n'inventa, canvia aquestes cançons populars com aquesta que havíem sentit el Beni de Cádiz i n'inventa una altra lletra que podia ser popular d'ara, perquè encara que sigui popular, algú sempre s'ho inventa. El Niño d'Elche, Fandangos i Canciones de l'Exilio.
¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata. manda pa' Caracas. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva y que lo pobre coman pan y lo rico mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva y que lo pobre coman pan y lo rico mierda, mierda.
Com qui no vol la cosa.
Esperem que no ens haguem d'exiliar després de posar aquesta cançó a Ràdio Maricel.
Que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
Sí, sí, fandangos y canciones del exilio. És poc ortodox, però segurament recull la sensibilitat. Al igual que val la pena dir que la plaça del Mentidero és molt bonica, realment també val la pena de dir a veure quan la tortilla se vuelve.
Gairebé diríem que sobre el flamenc hi cap també qualsevol improvisació de text.
Correcte.
Sí?
Sí, sí, perquè podríem dir que una de les gràcies de la popularitat del flamenc, popularitat no de conegut, sinó de base horitzontal de la població, és una de les gràcies de les cançons populars, que evolucionen i cadascú li pot posar la seva part. I això és molt interessant sempre.
Per tant, sobre aquesta base...
Per tant, quan algú purista del flamenc critica el Niño de Elche, és per dir-li, bueno, però en el seu moment tothom va fer aquestes coses.
Tothom va trencar d'alguna manera.
Jo vull, per exemple, la figura de Miguel de Molina. Un trencador, Miguel de Molina, era homosexual i una vegada en una actuació van anar a cridar-li, hi havia tres falangistes quan estava a punt de produir-se l'alzamiento, cridar-li Mariquita, Mariquita, des d'última fila, i va dir no, a mi llamar-me maricón, que suena a bòveda. Mariquita no, jo maricón. Vull dir que el flamenc també ha servit per transformar moltes coses, encara que potser tinguem aquesta visió.
A l'any 36 s'havien de tenir ben posats per dir això des d'un escenari.
Déu-n'hi-do.
El 36, Miguel Poveda.
Miguel Poveda és una veu espectacular i va fer un disc poc conegut, però conegut, va tenir el seu èxit, però no ha tingut, per exemple, com les coses del querer i coses que ha fet posteriorment, que es diu Desglàs, i és un disc sencer de flamenc en català. Per mi, bueno, versiona des de Joan Margarit, Maria Mercè Marçal, poemes espectaculars. Per mi, el més aflamencat i més bonic pel seu toc és aquesta peça que es diu Jo, l'invertit de cos i ànima. Per exemple, més tranquil·la hi ha la cançó del Bé sense por, de Maria Mercè Marçal, o No et veuré més, de Joan Margarit, però aquesta l'he triat perquè és molt flamenca i m'agrada molt. És a dir, amb el flamenc es pot canviar fins i tot d'idioma.
Eixamplar quan morir serà de nit dins d'un local de joc o dins d'un tren descarrilat o al si de Toris d'algun país pobre, pobre, pobre.
S'ha de dir que tenim grans músics a Catalunya per poder fer aquestes coses, perquè és una peça preciosa.
Això gairebé va contracorrent de tot,
Sí, però Miguel Poveda jo crec que ningú el qüestionarà, no?
Suposo que no. Això del flamenc català, diguem-ne que no.
Un dels millors concerts que he vist a la meva vida, el Finpeter de Vilanova, Miguel Poveda i Maria del Mar Bonet fent cançons de la Mediterrània. Espectacular. Vull dir, possiblement el millor que he vist mai. Possiblement el millor concert que he vist mai. Hi havia tal silenci a la plaça de la Vila de Vilanova, era gratuït, Tal silenci...
Això tampoc s'estila.
Exacte. El silenci és molt car. Que se sentia...
I tant, si és car.
Que se sentia com estaven rentant els plats dins de la carpeta moderna. Del silenci que hi havia. Quan van cantar La mort d'Anna Margalida, que és una peça tradicional mallorquina espectacular, preciosa, hi havia tal silenci que en els silencis de la música se sentia com rentaven els plats dins de la carpeta moderna.
Maria del Mar Bonet i Miguel Poveda.
Junts a dalt de l'escenari, espectacular. Com vull acabar? Vull acabar dient...
Gairebé com has començat, però...
Amb una conclusió, sí. Amb una conclusió. Qui és el fenomen Rosalía? Rosalía és el bagatge cultural de segles del flamenc amb una molt bona veu i el que ara en diuen un productor, no? Una producció molt acurada... molt nova. Això és èxit segur. Quan va treure aquell disc la Sílvia Pérez Cruz, que es deia Granada,
sí,
amb grans peces personals per ella, era dir, home, és que això és una carta guanyadora, perquè si fas aquestes peces tan bones, des d'abril 74 fins a Compañero, fins a... Si fas això amb el Refri, que és un crac, i la Sílvia Pérez Cruz, que és una crac, si surt malament, és que no ho fes bé. Vull dir, ha de sortir bé, això. Doncs...
Això de Rosalía és flamenc?
Sí, jo per mi sí. Diferent, però és flamenc.
No, està clar, eh? Però dir per aquí, qui escolti ara Rosalía, que és un èxit internacional, mundial, viral...
Perquè canta amb l'herència del flamenc, és a dir, canta ensenyada pel que ha sentit.
És flamenc, eh?
I és tradició.
L'únic que ens vols dir és que a qui li agradi Rosalía, que faci un pas una miqueta més enllà
i comenci
a cercar per alguns d'aquests noms que hem escoltat. I acabem amb Antonio Molina.
Fixa't, Miguel Poveda, Niño de Elche, Benny de Cádiz, Manuel Parejo Obregón, Carlos Cano, i el primer que hem sentit a part de Rosalía és Antonio Molina. Tot homes. Sí que hi ha hagut dones, eh?
I encara sortiria Rafael Farina, i
sí,
sortirien bé.
Lola
tot
Flores, traurien 10.000.
Sí, sí.
Però vull acabar amb Antonio Molina un altre cop, perquè és una mica la fórmula de l'èxit de Rosalía. És agafar unes alegries tradicionals, com hem sentit, del Benny de Cádiz, i posar-li la gran veu d'Antonio Molina. És a dir, un gran producte, com és la veu d'Antonio Molina, i una gran tradició, que són les alegries originals. Alegries del marisquero d'Antonio Molina.
Doncs amb Antonio Molina arribarem a les 10. Txatxi, gràcies.
Moltíssimes gràcies, un plaer. Quin repte, avui.
Bueno, esclar, bonic. Vinga.
Adéu-siau.
Asomarte a la ventana pa' ver el marico que llevo recién cosido en Chiclana. Si me compra 10 duros yo te regalo 2 pendientes de perla pa' tu llevar.